I la foscor és aquest món del nostre filòsof de capçalera, Dinio, que ha citat l'amic Toni Aira, la noche me confunde. Com amb una frase tan senzilla, no? Es poden explicar tantes coses. Bueno, per parlar-la ha vingut, arribat, més que vingut, arribat, com abans Toni Comín, Maica Navarro, el trote cochinero, perquè és passadís, perquè algú ja m'ha advertit que Maica Navarro no arribaria a l'hora. I efectivament, pues, Maica Navarro ha arribat quan ella ha volgut, que és com s'han de fer les coses. La Maica ha vingut a facturar, com la Shakira, i ens ha informat, a més, això ho sàpiga Catalunya, que Cristóbal Martell, en aquests moments, l'advocat penalista, està sent operat de catarates. Tota aquesta informació ens ha portat. I sobre el tema nocturn, hem dit que l'exconseller Buch, Miquel Buch, va ser porter de discoteca. No hem acabat d'aclarir de quina discoteca, però porto llum.
A la foscor.
Sí, porto llum. Gabriel Rufián,
sí,
va explicar una vegada a RAC 105,
sí,
programes de Ficando Matiner, que ell anava sovint a la discoteca Titus de Badalona.
Oi, va!
Rufián. Que no el deixaven entrar mai. I que li havien dit...
Ben fet.
I que li havien dit que Miquel Buch era porter de Titus, i per tant ell va arribar a la conclusió que una de les persones que no el deixava entrar a la discoteca era Miquel Buch. Cosa
Hombre.
Que ja feia...
Hombre.
Miquel Buch li prohibia l'entrada a Gabriel Rufián,
sí, sí.
Qual cosa ja feia preveure com podien acabar les coses entre en fi, els espais polítics que representen. No sé si Collboni va prohibir l'entrada de Colau en algun lloc, però ara no li agafa les trucades. I Collboni, he de dir que deu ser dels que li agrada veure Collserola enfarinada. Heu dit que és el que els fallos i els barcelonins, veure Collserola o el Tibidabo enfarinada?
El Tibidabo.
Doncs a Collboni li deu fer, és dels barcelonins que li deu fer il·lusió veure el Tibidabo enfarinat i dels que diuen Nadals. Ho ha dit unes quantes vegades.
Això ha fet mal,
eh? I acabo ara, com deia, no amb un acudit, sinó si t'han parlat de Déu, una frase digna d'aquella de jo he vist coses que vosaltres no creuríeu, però que també diu moltes coses.
Mm-hmm.
Que és, l'altre dia vaig veure ploure en una pel·lícula.
Bueno, és que em va impressionar moltíssim.
Sí,
era una pel·li d'aquestes bones que fan a la 2, una pel·li iraniana, sí. La vida de los demás, es deia, que va guanyar los dos de Berlín.
Meravella! Dura,
preciosa pel·lícula.
I plovia, eh?
I, a més, a la 2 la fan sense pauses, o sigui, és fantàstic. I plovia, no. I saps la sensació de veure ploure? Vaig pensar, hòstia.
I fot molt de il·lusió com veure neu al Tibidabo.
Perdó, moment que posarem música al matí.
Ah. Titi me pregunto si tengo mucha novia.
Mucha novia, tengo una.
Lola,
és un gran filòsof, eh?
És que aquesta
cançó... Jo no soy celoso, però ¿quién es ese cabrón?
Aquesta cançó sona molt a casa meva.
Gran frase.
Sí, casa meva també.
No vols acudir?
Casa meva també.
No.
No he acudit, no en tens avui.
No tinc cap preparat, jo no en sé cap de memòria.
Bueno, va, senyors i senyors, podeu marxar en nom de Déu.
Ai,
del Bernat de Déu. D'aquí uns moments, una noia que era... que treballava de... recepcionista en un hotel de Madrid i que de cop a volta va enviar un vídeo per fer un càsting per una pel·lícula. La van agafar. I resulta que aquesta pel·lícula va anar molt bé. De fet, el seu company de fatigues li van donar el Premi Goya millor actor i després la va veure Pedro Almodóvar i va dir pues tu, amb mi. I ara és una de les actrius més cotitzades i que demà és la protagonista d'una sèrie que s'estrena a Netflix que es diu La Chica de Nieve. Es diu Milena Smith. I el primer que va fer Milena Smith abans que tot això, diuen, avui li preguntarem, va ser un videoclip amb els Catarres. D'aquí us només Milena Smith, aquí al Món Arracú, abans que arribi Marc Artigau per presentar el seu llibre, Aurora, al Món Arracú. 11 i 4.
No confio. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a bancsabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor.
arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb renta garantizada, cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 900-120301 o a rentagarantizada.es.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Més, 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 més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat. Nòrdics, edredons, llençols, tovalloles, cortines... Vine a la Mallorquina. Roba de llar amb l'estil i confiança de sempre. Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Necessites fer catarsi? Vine al Teatre Lliure de Montjuïc a conèixer els 10 espectacles de la quarta edició de Catarsis. 10 dies i 6 espectacles amb El Conde de Torrefiel, Marga Susías, Laia Fabra i Thomas Hasenbacher, Dries Verhoeven, Stefan Gladyszewski i Marcus Horn. El talent local i internacional per viure el teatre de format més extrem.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Per lligar aquest estiu? Are you ready per WhatsApp? Vine a conèixer-nos a les portes obertes el 25 i 26 de gener i descobreix tot el que t'espera. Més info a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Crudo Navajas, el último mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles, leds gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Prepara deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, julom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catani Escudier.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix
el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Culer, la Copa torna a l'Spotify Camp Nou. Vine a animar el Barça a la Copa del Rei contra la Reial Societat aquest dimecres 25 a les 9. Aconsegueix ara la teva entrada amb un 40% de descompte amb el codi resident. La Copa la juguem tots perquè tu ets el Barça. Compra les teves entrades a fcbarcelona.cat.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 80 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de Repsol.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes... ai, dona't molta vida!
RAC 1.
Aquest dimecres a les 9, al Camp Nou, quarts de final de la Copa del Rei. El Barça contra la Reial Societat de l'Enèrgic i Manol Alguacil. Des d'una hora abans, a RAC 1.
¡Vamos, Real! ¡Al pas!
I Manol, rou ja, home.
Fot-li pou,
amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som u. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
Y en este contexto de inestabilidad en todo el mundo, el fin de semana nos deja un nuevo susto desde el punto de vista geopolítico. El lanzamiento de al menos 12 civiles fueron lanzados desde Irán.
Hostias.
Perquè la ràdio és així.
11 i 10.
Quiero ayudarte a encontrar a tu hijo. Y si publicáis cualquier cosa que ponga nervioso al secuestrador, será la niña quien lo pague.
Divendres que ve s'estrena a Netflix La xica de nieve, una d'aquelles sèries que apunten a gran èxit. El motiu és una suma de factors guanyadors, l'adaptació d'una novel·la de Javier Castillo que ja ha estat supervendes, la història de la desaparició d'una nena de 5 anys durant una cabalgada de Reis, la reaparició de la nena a través d'una cinta de vídeo anònima i la investigació que fa una estudiant de periodisme. La fórmula, i cal sumar un guió que enganxa i un repartiment que es mereix molts premis. I al capdavant d'aquest repartiment hi ha una actriu amb la que teníem moltes ganes de parlar des de fa 3 anys. Estem parlant de Milena Smith. Milena, bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Lo que decía ahora, tenía muchas ganas de hablar contigo desde que un amigo común, que es David Victori, me dijo, hay una actriz en esta película que estoy rodando que es una maravilla, que se llama No matarás, y que es Milena Smith. Sí. Solo han pasado 3 años, pero te han pasado muchas cosas en todo este tiempo, ¿no?
Desde luego. Ha pasado todo tan rápido que casi parece que fue ayer cuando estaba rodando No matarás.
Después te preguntaré más a fondo sobre tu debut en el cine y la interpretación, pero antes quiero empezar con esta serie que estrenas el viernes y que es pura adicción. Explícalos a los oyentes de qué va La chica de nieve.
Bueno, La chica de nieve es la historia de la desaparición de Amaya Martín, una niña de 5 años durante la cabalgata de Reyes. Y nos encontramos también con el personaje de Miren Rojo, que es el personaje que interpreto, que es una joven periodista que se encuentra con su primer caso, que sería este, y pues se obsesiona de alguna forma con hacer todo lo posible por intentar encontrar a esta niña. En un intento de encontrarse a sí misma también, ya que ella tiene un trauma pasado muy, muy duro, ha sufrido una violación y bueno, pues lo demás el viernes lo podrán descubrir, ¿no?
Sí, cuando... queréis esperar un thriller ambientado en la nieve, ¿eh? El título se explica en el último capítulo y hasta ahí. Pero estamos hablando de Miren, de tu personaje, que vive con un trauma personal, que lamentablemente está muy ligado a la actualidad, a la vulnerabilidad de chicos y chicas, vamos, de chicas y de mujeres al ataque de hombres. Pasan los años, pasan los políticos, llegan leyes, pero no parece que haya una solución a la vista a esta lacra, ¿no?
Desde luego. De hecho, hay varias escenas en la serie. Una de mis escenas favoritas, que creo que está en el capítulo 4, que es una conversación entre Miren y un personaje que se llama David Luque, sobre uno de los grandes problemas del sistema, ¿no? Que al final, pues... nosotros intentamos luchar contra todos los males que hay y todas las malas personas que hay en este mundo, pero de alguna forma es el sistema y la sociedad la que debería hacer un gran cambio para que esto no siguiera sucediendo. Se tratan temas también, por ejemplo, como la pornografía infantil. Bueno, temas escabrosos que están a la orden del día y que es sorprendente que en el pleno 2023, ¿no? Pues sigamos tratando con ellos.
De hecho, las industrias del cine y de la moda, que son las que te dedicas tú, han estado muy señaladas los últimos años por casos de acoso. Son sectores especialmente donde las mujeres tenéis una cierta vulnerabilidad, ¿no? En más peligros que en otros trabajos.
Sí, porque estamos muy expuestas, ¿no? Y gracias a ahora mismo no hay esa mentalidad tan antigua de que bueno, las mujeres pues no tenemos el derecho a ser artistas y a tener el mismo éxito que los hombres, pero es verdad que sí que sigue habiendo pues una diferencia en cuanto a que pues se nos sigue sexualizando muchísimo y seguimos recibiendo muchísimas críticas en cuanto pues, por ejemplo, voy a sacar un tema como muy reciente, como por ejemplo esto último que ha pasado con la canción de Shakira, ¿no? Por ejemplo, que ella pues ha sacado un tema expresándose y demás, y luego hay un montón, y se la ha criticado muchísimo por ello, y luego hay un montón de canciones de muchísimos hombres hablando bastante mal de las mujeres, diciendo, bueno, unos términos sobre ellas un poco machistas y bastante feos de escuchar, y de repente son hits musicales, ¿no? Entonces es como bastante curioso que esto suceda.
Miren Rojo, la periodista que interpretas en La Chica de Nieve, vuelve a ser un personaje atormentado. Vaya, también lo eran tus personajes en No Matarás, también en Madres Paralelas. ¿Es casualidad lo que más te ofrece, no es lo que mejor te da? Si te da.
Realmente me suelen ofrecer bastantes proyectos. E intentamos que siempre dentro de una concordancia haya una diversidad, ¿no? Y es verdad que casi siempre suelo hacer personajes traumatizados, aunque entre ellos suelan ser diferentes los unos de los otros, pero para mí hay una importancia en poder interpretar este tipo de personajes, ya que creo que es darles la voz que muchas veces no la tienen, ¿no? Es un lujo para mí poder visibilizar muchísimos temas de mujeres que han sido agredidas, violadas, vejadas, tratadas como enfermas mentales o demás, y el poder, bueno, darles esa voz y contar sus historias, para mí desde luego es un honor, un privilegio, y siempre va a estar por delante de todo.
Hace solo 3 años debutaste en el cine con esta película.
Perdona, ¿te importa que me siente?
Es que he pedido 2 hamburguesas y habría quedado a cenar y me he quedado tirada. ¿Te importa pagarme las
No Matarás, dirigida por David Victori, junto a Mario Casas, un debut que te trajo una nominación al Goya a la mejor actriz revelación. ¿Cómo recuerdas ese primer papel en una película?
Pues lo recuerdo con un cariño y como un regalo que me hizo la vida, el más bonito, desde luego, porque me trajo hasta fue el principio de a dónde ha llegado todo este camino y hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque yo desde luego siempre he hecho todo lo posible a partir de este proyecto por trabajar muchísimo e ir recogiendo los frutos de todo lo que he ido sembrando, y la verdad, el que mi primer proyecto fuera No Matarás con David Victori, que es un director que amo y admiro muchísimo, que me enseñó lo más importante de esta profesión, que es que hay que amarla y disfrutarla, sabiendo que muchas veces va a ser dura, ¿no? Pero siempre por encima de todo tiene que hacerte feliz, porque si no es muy difícil dedicarse a ello. Creo que casi imposible si realmente no tienes esa enorme vocación, si no te hace realmente levantarte todos los días por las mañanas con esa ilusión. Es muy difícil dedicarse a esto porque requiere muchísimo esfuerzo y sacrificio en muchos aspectos de tu vida.
Con motivo del estreno, hablamos con David Victori, a quien le preguntamos por ti, y nos contó cómo te encontró su responsable de càsting.
Jo vaig triar justament aquest director de càsting perquè era la seva primera pel·lícula i perquè jo sabia que el personatge no seria fàcil i que jo no em volia quedar amb una opció que fos quasi el que volia. Volia que trobéssim exactament el que volia. I Alejandro i el seu equip pues, van fer això, van agafar i van obrir aquesta recerca d'una forma quasi et diria boja. Van començar a enviar missatges a tothom que trobaven, a qualsevol persona que se'ls hi creués pel camí, per Instagram, per tot arreu, demanant un self-tape, que és el més fàcil, que és que es gravin a casa.
Sí.
I aquí va aparèixer una cinta, una gravació d'aquesta noia, una noia que treballa en la recepció d'un hotel. Ella no és actriu, la Mirena.
Vamos a ver. Tú trabajabas en un hotel y no eras actriz. A ver, varias preguntas. ¿Trabajabas en un hotel dónde?
En Madrid, aquí en Ópera, en un hotel pequeñito.
¿Pequeñito? ¿Estamos hablando de pocas estrellas o...?
Sí, era como una especie de aparta-hotel, ¿sabes? Era como...
¿existe todavía?
Apartamentos. Sí, eran como pequeños apartamentos. ¿Eh? Y yo trabajaba en la recepción. Yo me mudé aquí a Madrid, vivía antes en Murcia. ¿Eh? Y al mudarme, pues empecé a trabajar en una cafetería y tal, pero pues quería estudiar algo porque no había estudiado carrera, porque no sabía a qué quería dedicarme, no tenía nada claro. Entonces, pues un día encontré una formación de diplomatura de recepcionista de hotel y nada, y ahí me derivaron a las prácticas y ahí me quedé trabajando.
¿Te acuerdas cómo se llamaba el hotel o no?
Sí, se llama The Citadel by Pillow.
¿Cómo?
De Citadel by Pillow.
Caray. Y entonces tú no querías, vamos, ¿tu pretensión era ser actriz o cómo te enteraste de que había la posibilidad de hacer un self-tape para una película
Ellos me contactaron por Instagram. Yo me dedicaba a mis ratos libres porque a mí me gustaba mucho todo el tema de la fotografía artística, de la performance y así. Pues había hecho bastantes contactos con fotógrafos aquí en Madrid y en mis ratos libres pues me hacía mis propias sesiones de fotos, me las organizaba yo con el fotógrafo, traía mi ropa, todo como muy casero. Y entonces pues iba colgando en mi Instagram esas sesiones de fotos y pues el director de casting llegó a mi Instagram, me mandó un mensaje privado de que estaban haciendo el casting de una producción para Filmax y que les gustaría mandarme la separata, me pidieron el mail. Yo les avisé en todo momento de que no era actriz, pero aún así insistieron. Y entonces pues les pasé una separata, o sea, un tape horroroso. Para mí es horroroso.
¿Un tape horroroso?
Sí, yo a día de hoy lo veo y claro, digo, madre.
¿Lo has guardado?
Sí.
¿Lo has colgado?
No, jamás.
¿Cómo que jamás? ¿Por qué no lo cuelgas?
No.
Bueno, el día que ganes un Goya lo cuelgas.
Puede ser.
Pero tan espantoso es.
Bueno, o sea...
¿Qué tenías que hacer? ¿Qué tenías que decir?
Pues tenía que hacer como una llamada por teléfono a Ray, el personaje de Fernando Valdivielso, como, bueno, hablando mal y pronto, cagándome en todo y diciéndole como, ¿dónde coño estás? Me has dejado tirada, estoy sola, ¿dónde estás? Seguro que estás con otra, pegando a otra, no sé qué. Y pues yo me levanté, dije, bueno, voy a hacer esto, tal, y no sé, pues puse el móvil a grabar y como yo nunca me había grabado un tape ni nada, pues me lo grabé además con una camiseta de tirantes, en bragas, como así, como muy, como si me acabase de despertar literalmente y hubiese visto que no había llegado a dormir a casa. Y no sé, les gustó mucho. A las 2 horas me contestaron, me dijeron que me querían ver presencialmente.
¿Dos horas?
Sí, sí, a las 2 horas me dijeron...
Vente para acá.
Me gustaría... Sí, sí, sí. Bueno, me citaron para otro día y fui. Vale.
Vamos al primer día de rodaje. ¿Te acuerdas del primer día de rodaje? Es tu primer día de rodaje en una película. Debe ser espantoso, ¿no?
Fue bastante, muchos nervios, muy intenso. Además, en esta película, David, que es un crack, se había inventado una historia que era que Mario y yo no podíamos tener trato hasta que pasara la escena, hasta que rodáramos toda la escena del piso, porque quería que se mantuviese esa química y esa... Entonces, cada vez que rodábamos, nada más decían corten, nos separaban y nos ponían cascos para que no nos escucháramos la voz del uno y el otro. Entonces, era una movida impresionante. Entonces, fue muy divertido, fue una noche larga además, porque era la primera... casi todo el rodaje fue nocturno. Uh-huh. y fue muy intenso, la verdad.
No es muy normal que después de un debut como este aparezca Pedro Almodóvar, en tu caso fue así, después de No matarás, Madres paralelas.
¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿Y qué tengo que hacer?
Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de...
¿Cómo llega Almodóvar a tu vida? ¿Cómo llegas tú a la vida de Almodóvar?
Pues esta historia es curiosa también. Bueno, yo estaba en plena promoción de No matarás y de repente llega un casting que no tiene ni nombre de director ni nombre del proyecto, ¿no? Y fíjate, nosotros teníamos... Mi agente tenía pensado que tal vez sospechaba que podía ser los renglones torcidos de Dios, porque habíamos escuchado que se estaba haciendo el casting de esto y tal. Pero en cuanto leyó La separata, él personalmente supo que era Almodóvar. Él es súper fan de Almodóvar y bueno, a mí la verdad es que no me dijeron absolutamente nada. Me dijeron, tienes un casting, tienes que ir a las oficinas de Valle Holanda y nada, hazlo muy bien y ya está. Y yo fui, hice mi casting, salí contenta. A la semana siguiente tengo otra segunda prueba, fui, la verdad es que esa prueba fue, creo, la mejor prueba que he hecho en mi vida. Después de esa prueba, pues yo estaba ya terminando casi la promo de
No matarás.
Y de repente tenía una tercera prueba, pero era ya como que Eva y Yolanda me querían como preparar un poco, porque ya la siguiente prueba era reunirme con Pedro y con Penélope. Y entonces mis repres me sientan ahí en las oficinas y me dicen, bueno, claro, Eva y Yolanda les estaban diciendo a mis repres, chicos, creo que hay que decírselo ya porque la niña va a llegar al deseo, ¿no? Y va a flipar, ¿no?
Cuando se encuentra a Penélope Cruz y a Pedro Almodóvar enfrente.
Sí, 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 sí. Entonces, pues, Pues me hicieron el gran favor de decirme de una vez para qué era esto, que también agradecí mucho que en plena promo, en mi primera promo, no me lo contaran, porque bueno, yo iba a los castings sin ninguna presión, súper tranquila, y la verdad es que salían de lujo y así estaba concentrada también en la promo y muy bien. Y nada, y me dijeron que era para el próximo proyecto de Pedro Almodóvar y pues casi me caigo de la silla y la verdad pues a partir de ahí ya todo fue como cada vez que llegaba a casa llegaba muy emocionada, siempre era pues muchos nervios porque es una situación que impone mucho, pero enseguida en cuanto conocí a Pedro y a Penélope se me quitó toda la tontería porque ellos tuvieron un trato muy, muy, muy cercano conmigo y enseguida Pedro me dio el papel y ya empezó todo a rodar por sí solo.
También pudimos hablar con Pedro Almodóvar cuando lo entrevistamos antes de Madres Paralelas y le preguntamos a Almodóvar por Malena Smith.
Es hiperfotogénica, pero además de esa fotogenia que es esencial en el cine, tiene una verdad absoluta. Cada vez que mira a Penélope, cada pequeño gesto que hace, cualquier diálogo que dice, suena absolutamente a verdad, a sinceridad. Y eso es una cualidad que espero que no pierda, que porque con la experiencia le puede dar mejor forma todavía.
Milena Smith fue cuando vio bueno, Almodóvar dice que Milena Smith es verdad.
Sí, eso me lo dice él mucho.
Hemos hablado de tu debut, Milena, en el cine, pero tu primer trabajo como actriz no fue en ninguna película, sino en un videoclub de un grupo que aquí queremos mucho, que aquí conocemos mucho, que son estos.
Y sona una cançó que ara en parla de tu. El primer missatge d'aquell 23 de juny.
Claro, el videoclip de esta canción de Los Catarras, claro, tú piensas, una chica de Murcia que se debe ir a Madrid que graba un videoclip con una canción de Los Catarras, que fue realmente tu primer trabajo, al menos eso es lo que dice la base de datos del IMDb. Efectivamente, hemos visto el videoclip, sale Milena Smith. ¿Cómo recuerdas ese proyecto y esa oportunidad de cómo surgió?
Pues hace ya unos cuantos años de este videoclip. Pero recuerdo que era porque el director del film, Aitor Urbaneja, es colega mío y bueno, pues me dijo si quería hacerlo y a mí me pareció una buena idea. Yo, como te he dicho, sí que estaba más envuelta en todo el mundo fotografía y performance y demás, y también a partir de este videoclip he hecho algunos más antes de dedicarme a ser actriz, y bueno, ya habiéndome dedicado pues alguno también ha caído.
¿Estás preparando alguna cosa en cine pronto o no?
Sí, este año vienen cositas. Sí.
Por ejemplo, ¿hay alguna que tengas ya rodando y a punto de caramelo o no?
Estoy a punto de empezar a rodar. Es que no puedo decir nada.
¿Nada? ¿Ni el director ni nada?
Nada, nada de nada de nada.
Pero empiezas a rodar ya, ¿eh?
Empiezo, sí, el mes que viene a finales, creo.
¿No será una con Jaime Lorente?
No.
Ah. Pero tienes una pendiente de estreno con Jaime Lorente y creo que con la colaboración de, que me he quedado cuando he visto el nombre, Teresa Rabal, ¿puede ser?
Eso sí. Tenemos una peli pendiente de estreno que además estrenamos en cines el 24 de marzo. Con Teresa Rabal y Jaime Lorente.
Perdona,
y
Teresa Rabal, perdone, ¿eh? ¿Qué pinta ahí Teresa Rabal? Que la teníamos como olvidada y en el mundo del circo.
Pues fíjate, la hemos vuelto a traer al cine.
Uh-huh.
Sí, sí, sí. Con la dirección de Rubinstein, y creo que va a ser una peli muy chula también.
Milena...
Ya tendremos tiempo de hablar de,
sí,
de ella.
Es diu Milena Smith, i divendres estrena una sèrie a Netflix que es diu La chica de nieve. Muchísimas gracias, Milena, y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya bien.
Que tengáis un buen día.
Igualmente. 11:35, d'aquí uns moments. Hola, què tal, Marc Artigau?
Què tal, molt bé.
Aquí estem, mira. Estàs bé o què?
Estic molt bé. Molt content d'estar aquí.
Això és el que diuen tots els entrevistats. M'encanta que hagi estat aquí, que bonic estar.
Gràcies per este sueño.
Gràcies per este sueño, i estic molt contento. Que vistes perquè... tiene esta este estudio.
També, també. Sí. No, home, perquè feia dies que no us veia. I...
No, esclar, perquè com que estàs, tens tanta feina que no vols venir a veure'ns.
Què hem de fer?
Pues mira, no sé.
Ara estem a l'antena, ara, eh? Oi que sí? Sí. No, no. Ritme trepidant, aquesta última mitja hora. Ritme trepidant. Jo estava...
Te l'estàs enfotent de l'entrevista, potser?
No, és... D'aviam si estaré...
Si anem lents...
Per què anem lents?
És que no deixes parlar, és que no sé què, de debò. És que ets insuportable.
Tens tota la raó.
Què? Quantes obres tens ara cobrant drets d'autor?
Cap ni una. No, sí. Estem amb els pares normals, que estem al programa.
Molt bé, pares normals al programa.
Fins a finals de febrer. I el dia 16 de febrer fem una funció que es diu funció karaoke, que és perquè la gent ho demanava, que tenen ganes de cantar les cançons dels amics. Aleshores, la gent vindrà una mica com amb els deures fets.
Però cantar les cançons de...
del musical. Sí. Home, si volen venir a cantar Jean-Luc, doncs que cantin, sí, però no al sortir. Ja. Saps què et
digui? El 16, això?
El 16, sí.
Espera't un moment, que acaba d'aparèixer Colita aquí a l'estudi a fer una fotografia artística. La Marga Ortuña li posa el llibre aquí, que la veureu ara aquí a l'Instagram.
I jo us veig ara somric, com no estic mirant a càmera. Ah, exacte. Així, com,
escolta'm,
què passa?
I quan s'estrena l'obra teatre?
Estrenem al juny. Ara estic uns mesos més tranquil i ens posem a assajar amb el Miqui, Esparvé i la Maria Rodríguez a l'abril.
A l'abril per anar a la sala, a la sala Villarroel. Villarroel.
Sí. L'Illa deserta.
Director?
I autor.
I autor, carai, tu.
Sí, sí, disparen al pianista. Vull dir que sí, estic molt content perquè ara feia anys que no dirigia i és una història petita que em produeix La Brutal, em sento com a casa, en família, i llavors em sento com amb molta
gana. Bueno, i amb dos amics, no?
I amb dos amics. Per això, no? En família, per explicar la història, que em ve molt, molt de gust.
D'aquí uns moments, vaig a la publicitat, Aurora, la nova novel·la de Marc Artigau.
A Matlleu Origen t'ajudem a començar l'any amb bon peu, amb les nostres verdures de collita pròpia. Cuida't amb el bròquil verd, bròcoli, romanesco, coliflor o les cols dels nostres camps de Camarles. Gener generós a Matlleu Origen, amb les millors promocions. Així sí.
Saps què és el millor contra el fred? Les segones rebaixes de Montse Interiors. Sí, has escoltat bé, segones rebaixes. Productes increïbles per la llar i més a uns preus encara millors. Play Geo doble cara, abans des de 79,95 €, ara només des de 19,95. Comforters amb borreguet, abans des de 109,95 €, ara des de 35,95. Vine a les segones rebaixes de Montse Interiors, a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... I darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 80 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hi ha res millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés, embarca directament a Barcelona o Tarragona o amb vols directes. I gaudeix de 8 dies pel Mediterrani des de 699 euros per persona amb tot inclòs. Consulta'n les condicions i reserva a Viatges al Corte Inglés. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't. Amb TMB.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a gaudir d'una nit apoteòsica amb les bandes sonores de les heroïnes del cinema més celebrades. Kill Bill, Alien, Terminator, Thelma i Lewis o Mary Poppins, entre d'altres, s'escoltaran per primera vegada amb la veu de Mercè Montalà i sota la direcció de Virgínia Martínez.
Divendres 3 a la Factoria Cultural de Terrassa, dissabte 4 al Palau de la Música Catalana i diumenge 5 al Teatre Auditori de Sant Cugat. Entrades a osvallès.com. Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
14 restaurants t'han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combina'l amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informa't en el 972-300-228 o bé a garoinada.cat. Les garoines, els restaurants de la garoinada. Fins al 31 de març a Palafrugell. Let
it go! El 29 de gener endinsa't al món fantàstic de Disney al Palau de la Música Catalana amb la Franz Schubert Filharmonia.
Viu en concert la màgia en directe de les millors cançons de pel·lícules com Frozen, El rei lleó, Aladdin, La vella i la bèstia, Coco i moltes més.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com i a palaumusica.cat.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1...
Continguts, imatges, xarxes socials...
Passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Deixa una estona, li preguntarem al Roger com han passat aquestes últimes setmanes i què té previst fer avui, just quan s'acaba aquest tancament i després de dos mesos, que d'això, tancar-se a pany i forrellat a casa.
Excuse-me?
Tancar-se a pany i forrellat.
Lo ha dicho.
Perquè la ràdio és així.
18 minuts i les 12. Demà surt a la venda la nova novel·la del Marc Artigau, que es titula Aurora, la publica amb Destino, i explica la relació secreta, prohibida i complexa que tenen al llarg dels anys la protagonista del títol, que és l'Aurora, i l'Àngel. L'Àngel és un lladre de coralls, és un poble de la costa, una història que exemplifica que estimar molt no sempre vol dir estimar bé. Aviam, què tal per vos tot, per cert?
Molt bé, molt fred, però molt bé.
Bueno, hi som ara. Ja has trobat dia per anar a fer la paella? Amb el Pau i amb el Pere
Escobar. Bé, ahir li vaig escriure a l'Escobar, li vaig demanar l'adreça també per enviar-li el llibre i em diu, però què m'envies, la paella?
Sí, exacte.
Sí, som molt de l'humor, som molt de l'humor. Aviat la farem, quan faci bon temps.
Quina portada més maca.
Sí, mira, jo pateixo molt amb les portades.
Oi que sí? Perquè, és a dir, perquè no, el tema de les portades...
Jo, amb un text, puc com a mínim donar, no? Però amb les imatges, a mi, no... I vam discutir, i al final amb l'editora, però amb la Glòria, però confiança absoluta en ella.
Tu no ets dels que... Tu ets... Clar, tu no ets dels que de la portada vas a buscar el llibre i compres un llibre per una portada.
No.
No, però aquesta està molt bé. Perquè, aviam, explica'm, és com una noia que treu... De mig cap amunt de l'aigua, amb un cabell, diguem-ho, que...
Sí.
Que... De color panotxa,
sí.
Amb una tortuga,
sí.
Que li va per damunt, que li tapa absolutament tot el cos, nu, el nom d'Aurora i uns coralls de color vermell.
La closca vol significar la protecció, el ventre... De fet, la novel·la va d'això, no? El fet de protegir massa, el fet de posseir alguna cosa... com tu bé deies, no? que és una de les idees, estimar molt no vol dir estimar bé. I l'Aurora estima molt i considera que la seva manera d'estimar és la bona.
Espera, senyesta les preguntes.
Ah, val, perdona.
Estàs nerviós per demà? O no t'hi poses?
No, per demà no, estic més nerviós per avui. Per ara, per aquest moment entre tu i jo. Per demà no, perquè la recepció dels llibres és una cosa molt més soterrada, que surt el llibre, va fent... No és una estrena teatral, que surts i veus les cares de la gent i dius, vale, això ha anat bé o no ha anat bé.
A quanta gent l'has deixat el llibre?
Tres, quatre persones.
Tres o quatre persones?
Sí.
Algú t'ha fet alguna esmena?
Sí, clar, a mi m'agrada... Jo, la sort de venir del teatre és que treballes molt en comunitat i a mi m'agrada molt que em qüestionin el text, que em posin en dubte. Sí, algunes coses més internes del text, d'això ho podries explicar millor així, això... I una cosa que és veritat que als primers lectors els hi ha passat és que és una lectura que pot despertar incomoditat i és fantàstic que passi això.
M'ha agradat molt la dedicatòria.
Molt bé, que bé. A la Clara també.
Dius, a la Clara per fi tenies moltes ganes, tenia moltes ganes de poder-li dedicar... A la Clara per fi, ja està. A la Clara per fi. No, perdó. A la Clara per fi, posa. A la Clara per fi. Per fi, de poder dedicar-li un llibre...
Sí.
Era això.
Sí. I per què estem ara? Sálvame Deluxe o... Que...
Perdona, si no vols entrar en un Sálvame Deluxe, en lloc de fotre-li la Clara, li fots a la paret de la ta casa.
Per què? No, si l'he dedicat a la Clara, que és la meva companya, i que per fi li he pogut dedicar un llibre, i em fa molt, molt feliç poder-ho fer.
Què vas, de dos en dos als anys, tu, per fer un llibre? Perquè ara aquest va dos anys després de girar el món.
Mira, aquest em va passar una cosa. Jo l'estava escrivint, la relació entre l'Aurora i l'Àngel, i de cop i volta crec que ens vam premiar les tres germanes,
sí.
I vam anar a fer una entrevista a la 2,
sí.
Online, una entrevista.
Sí.
I abans hi havia l'Anna Ponsí,
sí.
Que no la conec personalment,
sí.
Conec la seva feina...
Sí.
I va parlar dels lladres de coralls, que jo sí que havia llegit algun article, sí, però... I el que va explicar em va fascinar tant, la història. Ho vaig trobar que tenia tantes possibilitats que, com que estava treballant aquesta història, jo intento treballar amb coses paral·leles, històries paral·leles, de cop i volta vaig veure que això encaixava perfectament, que es podia explicar molt millor el personatge de l'Àngel, si era...
L'Anna Ponsí ho sap, això?
No ho sap. No ho sap, perquè no la conec personalment. I...
Sí, quan la vas escoltar, tu, això?
No és una entrevista, deu ser del... No us recordo, a setembre del 21? Octubre del 21?
On?
A la 2. Crec que un programa que es deia... Crec, perdó la memòria, disculpeu, Obrim Fil, crec.
Sí?
Pot ser?
Obrim Fil, sí, un programa que es diu Obrim Fil.
Crec.
I entrevistaven a l'Anna Ponsí.
No, hi havia una taula amb diferents periodistes, no recordo el nom de l'altre periodista, demano disculpes, però l'Anna Ponsí sí que hi era, i parlava dels lladres de coralls, els problemes que hi havia a l'Empordà, bé, les pràctiques que s'utilitzaven, i ho vaig trobar fascinant. I aleshores, i a més, ho trobo un material literari apassionant, no? Submergir-te... baixar baix. Els coralls vermells durant molt de temps es van pensar que era un mineral i és un animal. Creix molt pocs centímetres cada
any. Xavier Cerdà. Era el programa del Xavier Cerdà. Pot ser? Em diu el Jaume Peral. Pot ser, perquè Obrim Fil sembla que era el programa del Cerdà.
Doncs potser no era el programa Obrim Fil. Perquè no era el Xavier Cerdà.
Quan era l'Anna Ponsí, segur. Sí, se li estàs fotent ara dels coralls amb...
No, però sí, el que estic dient és que va explicar. Era molt interessant. Vale, sí,
molt
sí, sí.
I llavors, perdona, estic tallat.
I a partir d'aquí vaig continuar, vaig completar la novel·la. Vaig tirar enrere, vaig reescriure, perquè vaig entendre que la història havia d'anar aquí. Perquè la història entre l'Aurora i l'Àngel té molts paral·lelismes amb els corals. És una història que ha de passar a les profunditats.
Però m'has explicat una cosa, de què va? És que, clar, de
sí,
què va?
De què va? Doncs de què va de tota la vida de l'Àngel, tota la vida, des de que neix... en un poble petit, marítim, fins que es fa gran, que són els últims capítols, on la novel·la acaba que té 80 anys, que es dedica a la pesca, durant una època de la seva vida es dedica a pescar il·legalment, i a part d'això, la seva relació atípica, faig servir aquest adjectiu per no fer spoilers, atípica amb l'Aurora, que és la seva mare. Una relació que passa per molts llocs, de control, de desig, d'odi... No? Això que és un lloc comú, però que de l'odi a l'amor hi ha un pas. És que les mares castradores i els pares castradors són un tema literari molt interessant. El fet de tallar el cordó umbilical és un tema literari molt interessant. I aquí està portat a l'extrem. El cordó umbilical recomano que s'ha de tallar quan abans millor. No? No opines el mateix, tu?
Sí. Ah. Sí, però sí, és molt important tallar-lo... Però no del tot.
A veure...
Què vull dir potser, això? Què vull dir això? Quan parlem de tallar el cordó umbilical, aquest és un gran debat. Espera't un moment. Hola, Anna Ponsí, bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu? Això és un atracament, eh?
No, no, però un atracament a tot, perquè és que, clar, m'acabo d'assabentar que un llibre del Marc Artigau, per culpa teva, apareixen els coralls.
Ah, sí o què?
Sí.
A veure, explica-m'ho bé, perquè...
Marc Artigau, explica-li... No, perdona, Anna, és que em diu que no et coneix i tu tampoc el coneixes amb ell.
No, bueno, pels llibres que has escrit amb tu també.
Sí, val. Marc Artigau, aviam, Marc, parla amb l'Anna i digue-li...
No, els explicava que un dia que entràvem per una entrevista a un programa a la 2, que malauradament ara no recordo, crec que era cap al setembre, octubre del 2021, abans, just abans...
En línia,
he dit obrint fil, disculpeu. Vaig sentir, hi havia una taula i parlàveu tu i una, crec que era una companya teva sobre els coralls, sobre la pràctica dels lladres de coralls, i ho vaig trobar molt interessant, va ser un tema que em va interessar molt, i a partir d'aquí va ser una dels punts de partida per seguir escrivint la història. I ho heu explicat, ahir vaig tenir una entrevista també i explico tot arreu, que va ser arrel d'aquesta explicació de l'Anna Ponsí.
Doncs ja em llegiré el llibre, escolta,
no,
moltes gràcies.
No, ja l'enviarem.
Què és el que et va cridar l'atenció de tot
va? No, des de les pràctiques, Recordo, per exemple, ara la memòria és traïdora, però una cosa que em va impactar va ser com... Explicaves que hi havia hagut com alguna denúncia, algun forastal, algun guardian havia hagut denunciat que havia dos o tres noms molt marcats i que li havien cremat la casa arrel d'aquestes denúncies, que la violència que hi havia en aquestes pràctiques, no? Que a vegades... pels que no hi estem avasats o no tenim la informació poden quedar com més anecdòtiques i tot el contrari, no? Que hi havia molta violència, molta pressió en aquest aspecte.
Sí, ja, és que és un negoci molt lucratiu, sobretot a la zona del nord, al nord de Catalunya, ben bé a la zona del Cap de Creus, i sí que és veritat que hi va haver uns anys, sobretot aproximadament l'any 2000 o així, que hi va haver bastants enfrontaments entre aquests corallers molt coneguts, alguns d'ells, amb els agents rurals que els hi feien això, un seguiment i un marcatge molt, molt important. Llavors, a vegades el que feien és que els esperaven a que tornessin, a que pugessin, diguéssim, a la superfície de l'aigua, perquè el que feien era això, baixar fins i tot amb bombona, i quan pujaven amb el corall, doncs llavors els rurals els atrapaven i els intentaven detenir. I llavors, en aquestes situacions, a vegades hi havia aquests enfrontaments, havien arribat a tirar, doncs això, gasoll contra els agents rurals, aquesta situació que tu deies que li van cremar la casa a un agent rural, és a dir, sí, situacions molt, molt complicades. És veritat que això s'ha anat tranquil·litzant una mica amb el pas del temps, perquè també crec que el corall ja no té la sortida que tenia abans, que no sé si recordeu aquells collarets que es veien a Lloret i a llocs més de costa i tot això. Jo crec que ara això ja no... Bueno, cotreja una mica, no? Potser. No
sé. Sí.
Estèticament crec que no té tanta sortida.
No té tanta sortida, sí.
Anna, ja està, eh? Però volia dir això perquè ho sap l'Anna Ponsí, diu no. Diu, doncs mira, li haurem de dir. Però ja ho saps, ja està, ja ho saps.
Moltes gràcies.
Bueno, Anna, que vagi bé. Un petó molt fort.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia. Gràcies a l'Anna Ponsí. No sabia res, pobre, fotem una enganxada
sí,
de la gent.
Sí, tu, un atracament.
Escolta, estàs d'acord que t'ha sortit una novel·la com amb molta resignació, com un pèl trista?
Sí, a vegades, a Jo era el món també m'ho deien, que era una novel·la trista.
Bueno, tu tampoc ets per fer pel·lícules del Torrente, per entendre'ns.
A veure, no estic d'acord, però cada història demana el que demana, no? I a mi aquests personatges, fixa que els personatges diuen Àngel, Aurora, el tiet es diu Jonàs, que és el que treballa al mar, tots els personatges tenen un nom que ja a la cita és un salm que parla sobre les mares. I jo, la història em portava cap a això. És una història... sí, pot ser fosca o pot ser incòmoda per alguns lectors, però és bonic que passi això, jo ho reivindico. Quan un llibre et col·loca en una certa incomoditat o emocional o ideològica, vol dir que passa alguna cosa. Jo crec que no és interessant això, llegir les convençuts, no? Llegir el que sabem que ens agradarà o el que no, jo estic d'acord amb aquest i llegeixo el que ja sé el que em diràs i ja hi estic d'acord. No, ho podem fer alguna vegada, però tampoc ho trobo tan interessant.
Tu, és a dir, la teva manera de treballar també t'afecta molt la teva circumstància vital en el moment per escriure o no?
Intento que no, però inevitablement, si estic nerviós, si he dormit malament, si estic amb una mica més d'estrès, m'afecta. Però intento... Mira, afortunadament, jo reconec, em sento molt privilegiat perquè tinc visibilitat la meva feina, perquè és un sector petit i molt precari i jo puc anar treballant d'això i em sento que tinc un privilegi i una sort, perquè tinc companys que treballen també molt i a vegades potser no tenen la mateixa visibilitat. Però intento ser molt organitzat, intento treballar molt des de l'ordre, perquè si no és impossible, no? No podria fer un conte aquí cada matí, fer adaptacions i escriure novel·les.
Deixa'm dir-te una cosa, Marc, perquè una cosa no t'he preguntat mai, mira que hem parlat hores i hores i no... Això de la Bíblia, tant això era el món com Aurora, la Bíblia hi és molt present.
Absolutament.
Per?
Perquè la Bíblia, per mi, és el llibre fundacional del pensament occidental dels últims 2.000 anys. Jo vinc d'una formació cristiana, jo vaig estudiar en un col·legi de capellans fins als 18, sóc agnòstic, tirant ateu, però no sóc aquest tipus de burgeset que no és prou valent per ser ateu i es queda en l'agnosticisme, però és evident que la nostra educació, la nostra manera de veure el món... té una influència claríssima al catolicisme. I a part d'això, per mi és un llibre, per mi, de ficció, entenc que per altra gent que no, meravellós, d'una poesia altíssima.
Hi ha una cosa que sempre també en els llibres, i amb tu, que és que a mi m'agrada molt parlar amb el Marc Artigau, perquè aprec molt, riem molt i ens ho passem molt bé, però que és una persona que m'estimo en bogeria. El Marc, hi ha una cosa que també, a vegades, parlem que és el pas del temps. Moltes vegades, clar, sí. Que si tens aquesta edat estàs a tocar als 40. Jo crec que als 40, no sé si hi ha crisi als 40, però jo tinc la preocupació molt menor ara del pas dels anys que abans, no sé per què. Ara, en aquests moments la tinc menor, però tu, el pas del temps, també... La mort també sempre està molt, sí. Com molt present, aquests lligams, aquests cordons umbilicals que et deies pare, fill i tal. És a dir, són els temes que realment a tu t'agraden més atacar, no?
En aquests moments, sí. Jo reconec que quan era més jove escrivia potser més sobre el desig i la soledat, que eren temes que m'amoïnaven més, i el pas del temps és una cosa que m'amoïna. Però ja he fet el canvi de xip, eh? A mi ara fer anys és una cosa que m'encanta. Sí. Vol dir que estem aquí, perquè no hi ha pla B, saps què et vull dir?
Ja.
Però sí, la mort, sobretot de la gent que estimes, de la gent del teu voltant, no? Els pares es van fent grans...
Això és clar.
I això és un mirall que et col·loca en un lloc, per mi, diferent de fa 10 anys, per exemple, no? Però sí.
Mira.
Ja arriben, tu.
No, arriba
silenciosos...
Que... Escolta, tornaràs abans de Sant Jordi, oi?
Sí, home, i tant, sí. Quan tu em convidis.
Si vols venir demà...
Demà, perquè què hem de fer demà?
Saps qui ve demà?
No.
No sé si vaig anar amb tu. No ho sé, no ho recordo. El teatre, el lliure, fa un...
Travi.
Sí.
Vaig anar junts,
sí. Vaig anar junts, oi?
Meravellosa.
Que vam sortir d'allà dient, però què és aquesta meravella?
Meravellosa. Ara ja, crec que ja han acabat, estaven a la Beckett.
Bueno, estaven a la Beckett, però...
Ah,
però
bueno,
a més, l'Oriol ara fa el com és del Ragazzo, que m'han
sí.
Dit que és meravellosa també la Villarroel, però demà venen els quatre.
Ostres, l'Oriol és un gran, eh?
Un gran, de grans, igual que el pare, el Quimet. Però
també,
i
tant.
L'Oriol és molt gran i té molta feina, perquè és molt bo. Doncs demà els quatre a Travi aquí al Monarracú, em fa una il·lusió. Parlant d'il·lusió... Ja s'acaba el programa i falten 3 minuts a les 12 i...
I la il·lusió s'apaga, no?
Sí.
Hola, què tal? Si és que l'Artigau i jo som molt amics.
I tant, els missatges que ens enviem, si ho sabessis.
Sí, ens enviem missatgets perquè...
Aquest és aquell que és amic meu però ell no ho sap.
Però jo també ho faig molt, això. Jo tinc molts amics que fem...
Una mica. Ell, això que fem al matí de l'Artigau, ell és l'editor, ell és el creador i jo soc l'editor. I ja està. Llavors enviem missatgets, bon dia Marc, com estàs, i aquestes coses... Sí,
I,
molt maco.
I a mi m'agraden molt els teus Instagrams quan poses aquesta, això del
sí.
Te.
Saps que, no, que ho havia deixat de fer i...
No, torna-hi.
I algú em va dir, fes-ho, perquè és que a mi això m'agradava i ho esperava com d'allò.
Sí,
doncs mira, ja hi he tornat.
Torna-ho a fer, sisplau.
Ja hi soc. Jo també soc de formació...
Si vols anar amuntonant en talls, doncs
sí,
endavant.
Sí, és que els vull amuntogar. No, perquè jo també soc de formació cristiana, el que passa és que estic en un plan que agafaria la Bíblia i em fumaria els pulls un a un, saps? Amb substàncies així sanes, eh? Vull dir que...
Home, és un bon paper, el paper de Bíblia.
Sí, a mi m'ho havien explicat que, en fi, que la vida sempre hi ha alt i baixos, no? I...
Queda un minut, algun tallet, si vols,
sí.
Per tu.
No, tenim l'enganxada d'avui de llengua de l'Albert Pedrol aquest matí amb un petit acudit incorporat.
Fins al 2026, i que a segona ahir es va jugar un Andorra Albacete a 10 graus sota zero. Els manxecs, en aquest cas.
Com?
Els manxecs van guanyar per 0 gols a 1.
Què passa?
Se m'havia trobat la llengua, home, 10 graus sota zero, se'm troba fins i tot a mi la llengua.
Cunyà!
Ja podríem passar-ho, però...
Està agafant una deriva bastant particular, el Pedrol.
Què, molts missatges o què, Artigau?
Surto tan lleig a la fotografia.
Sí, el que ha fet la Colita.
Però surto tan lleig. No, però no és un tema de la fotògrafa, eh?
No.
Bette Davis, mare meva.
A tu passa com a mi. A mi m'agradaria sortir com el d'esquena, sempre, a les fotografies.
O de lluny. De lluny també sortim guapos, sempre.
És que per això la ràdio està tan bé.
I aquestes selfies que fan així, que sembles la família dels Muppets, sí, allà amb la Rana Gustavo, aquests primers plans quan fan els selfies.
O coses pitjors.
Un desastre, sí. Bueno, escolta'm, demà tornem, així, amb la fresca a les 6 en punt del matí. Gràcies per la vostra companyia i...